cantat James McCartney, tot i que l'ha escrit amb Sean Ono Lennon. El tema parla dels records compartits en aquest turó del Regent's Park de Londres, en només 5 dies ja acumula més de 300.000 visualitzacions al YouTube. A Barcelona, els fans més fidels de Love of Lesbian podran assistir avui a un doble concert assaig de la banda al Teatre Victòria de Barcelona a les 6 i a les 9. I s'hi podran sentir per primera vegada en directe el primer senzill del seu nou disc, que es diu Contradicción. És un tema que es publicarà la setmana que ve, però que fa dos dies hi ha un avançament instrumental. I recordeu que en aquest doble assaig concert dels Love of Lesbian hi haurà una vintena d'oients convidats del món a recollir. Més coses, els escocesos Travis anuncien concert a Razzmatazz pel mes d'agost. L'àlbum LA Times fa 6 anys que no actua a Catalunya. Les entrades es posen a la venda aquest divendres. I encara parlant de música, tenim data per la quarta edició dels Premis RAC 105. S'entregaran a una gala el 14 de maig, precisament també al Teatre Victòria de Barcelona. Un any més, aquests guardons volen ser un punt de trobada de la indústria de la música de Catalunya. Un jurat professional decidirà els guanyadors d'entre tota la música de producció catalana que s'ha emès l'últim any a RAC 105. El jurat estarà format per la cap de cultura de RAC1, Maria Cusó, el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons, el cap de cultura de l'avantguàrdia, Xavi Aient, la Marta Riera, coneguda com a DJ Trapella, i els caps de comunicació i premsa de Midnight Group i Clippers, Oriol Planeses i Clara del Baño. A més, hi haurà un premi a la millor col·laboració o duet que es triarà per votació popular a través d'un formulari a RAC105.cat. A la gala hi haurà les actuacions destacades de l'any i la presentaran Ernest Codina i Mònica Usart. La resta dels esports, Rafael Nadal ja és a la segona ronda del trofeu Comte de Godó i avui s'enfrontarà a l'australià Àlex de Vignaur. Ahir el tenista balear va tornar a jugar al tenis Barcelona més de 2 anys després i va aconseguir una victòria molt plàcida. Via ràpida, 6-2, 6-3 contra l'italià Flavio Cobolli. Va seguir l'estrena de Rafael Nadal al torneig Comte de Godó, Albert Bassas.
A partir de les 4, el balear intentarà no acomiadar-se avui mateix del torneig barceloní davant l'australià Àlex de Vignaur, l'actual número 11 mundial.
Tengo la oportunidad de jugar otro partido, ¿no? Y juego contra un jugador de máximo nivel. No sé si estoy preparado. Vamos a ver cómo puedo gestionar todo para intentar al menos ser competitivo.
Bones sensacions en el debut d'ahir, ni rastre dels problemes abdominals que l'havien impedit jugar darrerament, i 3 mesos i mig després Nadal va superar amb comoditat l'italià Cobolli en 2 sets. Avui també entraran en acció altres favorits com el noruec Casper Ruud contra el francès Muller o el grec Stefanos Tsitsipas davant l'austríac Hofner.
Per cert, qui va quedar eliminat ahir va ser el rus Andrei Rublev, que va perdre en 2-7 davant d'un nord-americà Nakashima. En bàsquet, els Lakers a LeBron James ja s'han classificat aquesta matinada pels play-off de la NBA. També han guanyat el Sacramento Kings de l'encara tècnic assistent Jody Fernández, que s'han de fet dels Warriors. I a l'ACB, el Barça ha arribat a un acord amb Jabari Parker perquè renovi una temporada més. Ara bé, l'entesa encara no és oficial perquè queden 4 serrells per tancar.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Els apunts explicant-vos que s'estava complicant l'entrada a la ciutat de Barcelona per culpa d'un accident a la Diagonal, a la B23. A veure si ha millorat la situació. Anem al RAC una altra vegada a comptar cotxes. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, doncs sí que ha millorat perquè ja s'han reobert els dos carrils a la B23 fa molt poca estona Esplugues per aquest accident, però sí que encara es mantenen 4 quilòmetres de retenció que afecten aquesta entrada de Barcelona per la Diagonal, que també ha provocat lentitud al tram de Sant Joan d'Espí. La situació, però, com dèiem, s'està normalitzant, i també a Sant Joan d'Espí a la 2 també destacar que s'ha retirat el turisme variat en sentit Barcelona, però encara hi ha lentitud i aturades des de Sant Vicenç fins a Cornellà de Llobregat, com també afectacions a la B23 a Molins. Pel que fa la resta de les rondes de la capital catalana, a banda d'aquest accident, també hi ha les retencions habituals a les dues vies, molta congestió, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 a les 9:04, parlant de salses, perquè si creieu que el fenomen Barbie s'havia acabat, heu de saber que el fabricant de salses Heinz ha anunciat el llançament d'un nou producte, una barreja de salsa arròs i salsa barbacoa que ha batejat amb el nom de... Sí, és així. barbacoa.
La barbacoa, la barbacoa.
Els 65 anys de la Nina Barbie, el fabricant de la joguina i el fabricant de salses, han unit esforços per crear una barreja particular de maionesa vegana i salsa barbacoa, amb la particularitat que la maionesa és de color rosa perquè li posen extractes de remolatxa. Mattel i Heinz no només han unit esforços per fer aquest homenatge, també posaran a la venda aquesta barbacoa, de moment només al Regne Unit i a Espanya, on la nostra Barbie ja ha posat en marxa la barbacoa. No, aquesta Barbie no. La nostra Barbie.
La barbacoa, me quemo, me quemo!
Me quemo.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
En aquest estudi, Joan Jupallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Què, Pou?
Doncs païnt una derrota dura, no? Una derrota que fa mal. Jo crec que és un tipus de tristesa o de dolor, o el que crec que estan sentint els barcelonistes, molt diferent a les clatellades de Turí, de Roma, de Liverpool, de Lisboa, perquè hi ha un atenuant gegantí, diguem-ho així, no? Que és l'expulsió de Ronald Araujo. Però, tot i així, jo crec que fa mal i el cop serà difícil de pair, perquè ho vas tenir molt, molt, molt a prop. És a dir, 15 segons abans de la jugada de l'expulsió de Ronald Araujo, tu mires el panorama del partit i cadascú amb el seu estil, cadascú amb les seves armes, estava fent un partit que era interessantíssim, però el Barça tenia un avantatge gegant. I l'error individual de Ronald Araujo, doncs, ho condiciona absolutament tot i fa saltar pels aires el partit de tornada. Després ens podem plantejar si realment... És a dir, per què va tenir tanta incidència l'expulsió d'Araujo. I aquí jo crec que hi ha diverses coses, les apunto ràpidament. Una, que precisament el jugador expulsat és Araujo, i això et condiciona tot el sistema defensiu. Jo crec que l'equip s'espanta quan sap que el seu millor corrector ha desaparegut del partit i per tant l'equip s'encongeix. En l'ambient, a la graderia, també amb l'expulsió, tot i que el Paris Saint-Germain ha de fer 3 gols per eliminar-te fins al descans, la sensació és de no ens en sortirem, aquesta expulsió no la superarem. I jo crec que tenint en compte com estava el Barça i a quin nivell està el Barça i com està el Paris Saint-Germain, aquesta expulsió era massa. És a dir, amb un altre rival o amb un Barça molt més poderós i molt més contrastat, doncs potser s'hauria notat molt menys. Però tenint en compte que el Barça, diguem-ho així, es planta als quarts de final i amb totes les opcions de passar al segon partit de manera absolutament sorprenent, vol dir que no arribaves, diguéssim, governant Europa com si fossis el rei del mambo, no? I quan el teu millor corrector, doncs, al minut 29 de la primera part, doncs, se'n va del partit, doncs tot es complica. I tot i així, amb l'1-3, jo crec que el Paris Saint-Germain s'espanta, no sap tancar el partit, fins que no hi ha aquell rebot que aprofita Mbappé, i allà el Barça torna a tenir opcions de posar-se a l'eliminatòria. No? Però jo crec que si ara es pogués canviar només una decisió de totes les que es van prendre ahir, evidentment tothom al vestidor, i crec que tothom fora del vestidor triaria que Araújo deixés xutar Barcolà.
Segurola.
Sí, yo creo que fue un caso de autolesión de, del Barça. Es decir, hizo, se infligió a sí mismo las heridas que le costaron la, la eliminatoria. El primer gol vino después de la expulsión de Araújo, que por cierto montó un patín impresionante. Yo pensaba que aquello iba, porque se tardó 2 o 3 minutos en salir del campo. Entiendo la inflamación, entiendo la combustión, pero hay que medir eso, porque un día te puedes encontrar con 6 partidos fuera de Europa. Dos, creo que tenía, es difícil pedirle a un jugador que mida la situación en ese estado, en ese tipo de jugadas, además, en donde dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Intento pararlo o intento dejar el mano a mano con el portero? Evidentemente la respuesta es, vamos a dejarle mano a mano con el portero. Si marca, marca. Si no marca, seguimos con 2 goles de ventaja. Yo estoy en el campo y el equipo está con 11. Y estoy, y el Barça, no voy a decir que estaba perfecto, porque daba la sensación de que de enfrente tenía un equipo que evidentemente no era el de París, pero está en la situación más cómoda posible, entre la gente enchufada y el gradería también, todo iba bien. Y esa jugada evidentemente condiciona. Pero es que todo lo que ocurrió después, y quiero decir que el Barça hizo un gran ejercicio de bravura, eso no tengo ninguna duda, pero fue muy poco disciplinado, muy poco, yo diría poco inteligente. Se dejó llevar por la furia, el fuego del partido, por sus propios errores, y entró en una derivada mala. Es decir, el penalti de Cancelo a Dembélé es un penalti atroz. Es imposible, un jugador, no digo ya de ese nivel, ni en esa eliminatoria, un jugador cualquiera no puede cometer ese penalti, y más en las circunstancias en las que estaba el Barça. Y tampoco el gol de Vitinha, me parece que todos los jugadores estaban, le dejaron un latifundio, y es demasiado bueno el jugador portugués como para no aprovecharlo. Es decir, y luego hay que decir una cosa de Xavi. Xavi sale expulsado prácticamente de todos los partidos, o de la mayoría de los partidos, o siempre hay un lío, siempre hay una tarjeta, y que nos estamos acostumbrando a ver al Barça sin su entrenador en la banda, porque agarra unos calentones de cuidado. Lo que hizo ayer también no tiene sentido, no puede ir dando patadas, y no puede ir gritando, y no puede ir insultando. Está muy mal, y además no solo es la imagen, es que, digamos, los jugadores ven eso también. Y me parece que no ayudó a nada la actitud de Xavi en ese partido, porque el Barça lo que necesitaba era otra cosa, era frialdad. Más frialdad que nunca, porque lo que se le venía encima en el partido era complicadísimo. Y en este sentido yo creo que no fue ejemplar la actitud de Xavi en el encuentro.
Joanjo.
Sí, per no redundar gaire, perquè estic molt d'acord amb tota l'anàlisi que s'està fent. Jo crec que és una... és una eliminatòria que 11 contra 11 estic convençut que passa el Barça. Crec que el plantejament que es fa del partit de tornada és com una mena de seqüela de l'anada, és a dir, el Barça ho planteja perfectament, entén exactament el que demana el partit, i crec que l'expulsió marca el partit, però el marca massa. És a dir, el Barça amb 11 té un avantatge de 2 gols. I amb 10 rep un parcial de 0-4. Que diguem que la circumstància d'una expulsió és un escenari plausible en aquest tipus d'eliminatòries. Passa de tant en tant. I crec que el Barça no l'havia contemplat, com si no existís en la possibilitat de que t'expulsessin a un jugador. És fàcil ara, a toro passat, fer aquest tipus d'anàlisi, perquè realment... si estaves allà a l'estadi, com és el meu cas, hi havia una tensió molt, molt bèstia, i el Barça l'havia domesticat molt bé, precisament. Havia jugat la primera mitja hora d'una manera molt cerebral, seleccionant molt els atacs, protegint la pilota, que no era fàcil ahir, perquè el PSG va anar directament des del primer minut pel Barça. Però veies que aquella eliminatòria ja estava a punt de Carmel, com qui diu, no? I la jugada d'Araujo marca, però jo crec que marca excessivament. El Barça es configurat d'una manera massa, massa bèstia. Jo crec que, com diu el Pou, no és una derrota és una derrota que deixa supervivents, no és com les de la de Lisboa, que allò era, tenies ganes d'estripar tot, tot el club estava com estava, etcètera.
Però no és el mateix.
No, però compte, perquè jo crec que la situació que queda, i per passar una mica pàgina i no redundar amb el que ja s'ha dit, és complexa perquè jo crec que hi ha un projecte incipient, però aquest projecte incipient no pot patir, és a dir, ha d'anar millorant, i amb això d'anar de la mà d'un projecte o d'una seguretat o econòmica que ara el Barça no té, i jo crec que per aquí, bueno, s'ha d'anar en compte. I després també els efectes anímics de la derrota, perquè diumenge hi ha un clàssic, perquè l'entrenador, ara ja tenim clar, suposo, si no ho teníem abans, que emplega, i crec que s'ha d'intentar mitigar els efectes negatius que pot tenir aquesta derrota de cara a un final de temporada que sigui, doncs com que s'assembli més a la recta final, és a dir, aquests 13 partits sense perdre, etc., i que no sigui un retornar a la primera meitat de la temporada que ha sigut, doncs, decebedora. Aquest tipus de... El regust que deixi la temporada és important de cara a tenir una visió positiva del que està naixent i no una visió, doncs, depressiva, que el barcelonisme en té i molta inclinació. I jo crec que aquí té un paper fonamental la directiva, òbviament, no? Sí. Amb el que presenti a partir d'ara com a projecte, és a dir...
Jo et vols suplir com el projecte que poden presentar ara. Si tu em dius a mi, perdona, Joan, clar,
no,
projecte,
és que...
Jo
crec que...
Només hi ha un.
Bueno, és...
Aviam, una cosa, el Barça deixa d'ingressar, corregiu-me si m'equivoco,
Sí.
50 milions pel tema del Mundialet, del Mundial de Clubs, i 20 milions per no arribar a les semifinals de la Champions. És veritat, no estaven pressupostats, però es podrien veure ara en perspectiva de que pot haver-hi. Per tant, són diners que deixes d'ingressar. La situació econòmica del club és la que és.
Sí, però jo crec que, o sigui, aquesta... O sigui, el Barça, la gent ahir acaba aplaudint a l'equip.
Per això et dic.
Vale? Llavors, si tu vols mantenir aquesta flama, diguem, has de garantitzar que tu cuidaràs l'equip de futbol, perquè al final el que et farà avançar és l'equip de futbol. Si el teu projecte és vendre jugadors, laminar aquest projecte i no millorar-lo, no anem bé. És a dir, jo, perquè ens entenem, jo amb Cuarcí, Gavi... Fermín, Lamine Yamal, vaig a la fi del món. Amb la directiva aquesta em passa com amb Bartomeu. Jo no sé si aniria a la cantonada, m'entens? Per què? Perquè, per exemple, la solució esportiva última ha sigut fitxar al mercat d'hivern amb un brasileny que no juga. Tota aquesta explicació l'estic fent per no redundar amb el que s'ha dit de si voleu seguim parlant del partit d'ahir.
No, sí.
Però crec
si
que la mirada...
Si ara què, esclar.
Clar, ara què, no? Jo crec que el Barça ha de fer un esforç molt gran per mantenir el que està creixent, que és un... Aviam, ara hi ha brots, ara sí que és, no és una manera de parlar. Ara existeix un... Han sortit uns joves que són extraordinaris.
Sí.
I una lleva que s'ha de...
Perfecte.
Llavors tu ara has d'embolicar això... amb el que et demanava Xavi l'entrenador i no li vas donar.
Va,
o sigui, per exemple, Araujo ahir és expulsat, perdó,
Sí.
I es desmunta l'invent. Per què? Perquè no tens un mig centre defensiu. Perquè no te l'han fitxat. Vale? O perquè el que ha vingut no ha funcionat, perquè va venir... està patint amb el genoll, etcètera, etcètera.
Sí.
El pròxim entrenador no només li has de dir no, és que necessitem vendre a Araujo perquè no tenim diners, etcètera, etcètera, i aquest també el necessitem vendre perquè no estem bé i el migcentre no podrà ser perquè... Llavors no anem bé. O sigui, aquesta directiva està en l'obligació de trobar recursos econòmics que no ha trobat en els últims 3 anys, en no fer aventures estranyes a Brasil, en centrar-se i focalitzar-se en l'equip que té, perquè hi ha un... o sigui, aviam... Hi ha un...
Ja està.
Hi ha un equip que està brotant i que té uns elements esperançadors i que feia molt de temps que no passava això. I ahir, si la gent aplaudeix aquesta possibilitat de futur. i aplaudeix el compromís dels jugadors. Però això ha de tenir una continuïtat, i és el que a mi em genera dubtes ara mateix. Per què? Perquè aquests 3 anys no m'han donat una sensació de que aquest equip, aquesta sensació de que algú neix, estigui acompanyada d'una gestió que estigui a l'alçada d'aquest equip.
Apunta això que et diré ara. Rafa Márquez, ja està.
No ho sé, noi.
Jo sí. No, jo tampoc ho sé, però no, és home, a dir, jo si crec... tu no tens calés, perdona, eh? Si tu no tens calés.
Sí.
Si tu no tens calés, bueno, tens una plantilla que Xavi et deixa com a herència, això és les coses com són, et deixa com a herència Yamal, et deixa com a herència Gavi, et deixa com a herència Pedri, et deixa com a herència
Cubarsí,
et deixa com a herència Fermín, et deixa com a herència Araujo, et deixa com a herència... Tot això és una herència que tens. A partir d'això, tu has de crear, tu has de parir, és a dir, hauràs de donar...
No has de laminar això, ho has de...
No, això ho has de reforçar.
I potenciar.
Clar,
i
això millorar. Has de reforçar. Per tant, crec que els calés no es gastaran amb l'entrenador. Perquè l'entrenador et dirà, ja tens aquest, que coneix els jugadors del planter, et costarà una quarta part del que pugui demanar el Hansi Flick, el Hansi Flux, o el Klops, o el qui sigui, i jo crec que es quedarà aquí. És la meva sensació. I depèn del que passi a Madrid, això s'anunciarà o passarà abans o després. I això és el que haurem de veure. Aviam, perquè vull escoltar, molt important el que digui el Pou i el Segurola, per d'aquí uns moments.
A maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tic...
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Ros Beaubois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Beaubois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Beaubois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbeaubois.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a Un Viaje por Tantos Punes i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bahia Ibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Roque, el tità de Lavapiés. Rei indiscutible del crossfit. Un tipus dur, impenetrable com el granit. Toca paella. Ell només se'n menja el sucarrat.
Doncs per ell, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa. Perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 4 braços en el pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te en les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Per Sant Jordi omplim els carrers de roses i llibres, però res t'omplirà tant com compartir el Cabró Rock amb el teu amor. Imagina't cantant i ballant junts amb els concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian, La Pegatina, The Tietz, Mushka i molts artistes més. Amb el pack especial de Sant Jordi tindràs dues entrades amb un 20% de descompte només fins al 23 d'abril. Demostra el teu amor i entra a cabrorock.cat per aconseguir el regal més especial. RAC 105, emissora oficial.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
25. Llançava el Joan Jopallàs la gran pregunta, bé, del i ara què? I la pregunta també va pel Joan Maria Pou i pel Santi Segurola. Evidentment no s'acaba la temporada. Si el Barça guanya diumenge, no fotem. Es posa el Barça 5 punts, que és lluny, és molt lluny encara, i que hi haurà menys jornades, però clar, però pot passar. Però en fi, tot i això, ja s'ha de començar a passar efectivament que la Lliga la té més a la butxaca al Madrid que no passa al Barça. Vostè dirà, Joan Maria...
Sí, jo crec que el partit de diumenge evidentment és el que marcarà, jo crec, el to del final de la temporada, no? Perquè si tu guanyes el... A veure, si el City avui fa el que ha de fer, aleshores tu encares el partit del Bernabéu dient, si surto d'aquí a 5 del Madrid, com a mínim el to de la temporada acabarà sent digne i decent per començar a construir la següent, perquè 5 punts en faltaran 18. Jo crec que el Madrid ho té pràcticament fet, però en tot cas poses una mica de salsa a aquest tram final de la Lliga. Qualsevol cosa que no sigui guanyar el diumenge al Bernabéu, doncs vol dir que la setmana és la setmana horribilis, i que a partir d'allà l'únic que has de pensar és en intentar conservar la segona plaça pels diners de la Supercopa d'Espanya i començar a dir-li a la gent què és el que penses fer a partir del 30 de juny. Però tot estarà condicionat, evidentment, pels diners, i el discurs que feia el Joanjo, que jo crec que segurament el pot comprar molta gent del Barça, està absolutament condicionat. Si no recupera la palanca fantasma, si no es troba algun ingrés que ara mateix no està en l'horitzó, hauràs de vendre jugadors que farà mal vendre'ls, perquè necessites ingressar diners. I per això el teu nou entrenador ha de ser un entrenador que es vegi en cor de fer una bona temporada, que ja podríem discutir en un altre moment què vol dir fer una bona temporada, la que ve, vull dir, amb l'equip que li posaran. És a dir, tu, en principi, a dia d'avui, no començaràs la temporada que ve tenint una de les 5 millors plantilles d'Europa.
Correcte.
Per tant, l'entrenador ha d'acceptar aquest repte. Rafa Márquez l'acceptaria? Vaja, no cal, la porta no caldria ni que acabés la frase.
Correcte.
Però jo vull pensar que hi ha altres entrenadors a Europa que estarien disposats a acceptar aquest repte, que és no entrenar un Barça descomunal amb estrelles a totes les línies, etc., sinó un Barça amb uns jugadors joves que poden arribar a ser jugadors d'època i amb una plantilla que sí, que com s'ha demostrat aquest any, pot competir quan s'hi posa, però que no serà dels candidats al títol al lloc.
Segurola.
Creo que es el momento de la directiva, de la Porta. Es decir, todo el mundo tiene claro lo que tiene el Barça. Tiene la mejor colección de jóvenes de Europa, pero no tiene ni la mejor plantilla de Europa, ni tiene el equipo con más experiencia de Europa. Tiene jugadores experimentados. Dos, me parece que el Barça en los últimos años, yo diría que en los últimos 8 o 9 años, generalmente las decisiones que ha tomado han sido equivocadas, han sido producto de problemas que el mismo Barça se ha creado y que no ha sabido conducir. Y yo creo que este es el momento para medir exactamente a la directiva, a la Porta. No hablo de palancas y de todo este tipo de cosas, hablo de qué hacer en esta circunstancia que no es tan mala la del Barça. Quiero decir, si tú tienes a 6 o 7 jóvenes que son de primerísima calidad, partes con una ventaja sobre muchos equipos. Lo que no tienes es esa capacidad para medirte con el dinero, para fichar, para hacer lo que hacía el Barça anteriormente y que tantas veces hizo mal, hay que decir, porque el Barça se ha gastado 1.100, 1.200 millones en una gran cantidad de jugadores en los que la mayoría de ellos no ha funcionado. Y esto es algo para reflexionar, porque estamos entre ¿qué hacemos? Si tenemos prisa por llegar otra vez a la final de la Copa Europa, y no es nada fácil, ya a la vista de cómo está el mercado, a la vista de cómo están las competiciones, y de que algunos equipos, algunos clubes lo están haciendo muy bien, y el Barça hasta ahora generalmente ha dado pasos ha tropezado, hay que decirlo, y a veces ha tropezado gravísimamente. No hace falta hablar de ello. Ahora bien, ¿qué tendrá que vender el Barça? Sí, ¿qué pasa? No, tampoco es algo tan grave. Hay que saber vender también. El City y el Real Madrid, que son ahora mismo probablemente los dos equipos más estables de Europa, han vendido y han vendido mucho. Han vendido a Casemiro por 80 millones con 30 años. Vendió a Varane. Ha vendido a una cantidad extraordinaria de jóvenes, pero sobre todo de gente que parecía que eran indiscutibles, y no ha pasado nada, y ha comprado en el mercado libre agentes libres como Rüdiger, por ejemplo, o Alaba, que no le costó nada, no le costó nada en el traspaso. Es decir, el Barça va a tener que hacer ese tipo de movimientos, y cuando se dice hay que vender, hay que saber a quién se vende y también qué tipo de jugador hay que comprar. Parece mentira, el Barça se ha gastado dinero, 250 más Tigriño, que son en total, han sido casi 300 millones en los dos años y medio en jugadores. Y dices, bueno, ¿han marcado la diferencia? Pues en la mayoría de los casos no. ¿Y son prescindibles algunos de ellos? Sí. ¿Y quién no se ha comprado? Lo más necesario. Por ejemplo, un medio centro. Y eso, aunque parezca mentira, el Barça lleva un año y parte del anterior, aunque Busquets rindió a un gran nivel ya para la edad que tenía, hay que decir que eso es el Barça era una prioridad absoluta y no lo entendió, no lo comprendió. Y dice, no, es que no le dieron a Xavi, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entre esos 300 millones de euros que se gastó el Barça, podía haber pensado ya hace dos temporadas, cuando estaba Busquets ya en las últimas, si hubiera sido más importante comprar un gran mediocentro, un mediocentro fiable, que comprar sobre todo jugadores exteriores, entre los cuales hay que decir que hay uno que ha emergido en contra de la opinión general, porque la eliminatoria de Rafinha contra el Paris Saint-Germain ha sido gloriosa, y ayer hizo un partido sensacional, pero digamos que es un caso que convendría analizar, igual hasta para vender también. Pero estas son las decisiones que va a tener que tomar el Barça. Sí, una colección impresionante de jóvenes, buenos jugadores, en algunos casos, gent, jugadores a vender.
Un moment, digues, Pou.
Explicar-li a la gent del Barça, explicar-li al soci seguidor quina és la situació real, no? Jo crec que està bé que el projecte toqui de peus a terra, no? Jo crec que aquest any hem viscut una sensació durant moltes setmanes, molts mesos, de frustració absoluta, perquè les expectatives que es van generar des de dins no tenien cap tipus de proporció amb les capacitats de la plantilla i del cos tècnic, no? És a dir, es va començar a dir que s'aspirava a guanyar-ho tot, a tornar a ser el rei del mambo, etc., no? I després, al cap de relativament poc temps, es va veure que això no era així, no? I sort de la reacció de tots plegats després de la clatellada contra el Villarreal i de la dimissió aquesta en diferit de Xavi, que realment va fer que la plantilla reaccionés, i mira, el Barça ha estat a punt de plantar-se a les semifinals de la Champions, no? Però jo crec que de cara a la temporada que ve estaria molt bé que un cop se sàpiga què podrà fitxar i què no el Barça, què haurà de vendre i què no el Barça, i a veure quina plantilla i amb quin entrenador es construeix la següent temporada, el missatge de cara a la gent sigui un missatge el més realista possible. No? És a dir, jo crec que la gent és grandeta com per assumir que potser l'any que ve continues estant en període de construcció, continues estant en una situació delicada comparada amb clubs d'estat com el City, com el Madrid, com el Paris Saint-Germain, equips que estan molt millor que tu econòmicament, com el Bayern de Munic, algun italià, etc. Explicar-li a la gent, que la gent ja assumirà la seva part del discurs. No cal dir-li a la gent que tot seran flors i violes perquè després la gardela sigui descomunal.
Bueno, apunta't això. Jo us diré una cosa ara. Si tu em dius, jo t'he dit abans qui crec que serà l'entrenador del Barça. És una opinió, no és una cap informació. Jo ara et dic que apostaria doble contra senzill que Araujos amb el Bayern de Munic per més de 100 milions. Per més de 100 milions, Araujo.
Clar, aquesta operació, per exemple, Basté, en un altre moment de la teva història, li hauries dit al Bayern de Munic, te'l pintes a l'oli.
Correcte, però ara no te'l pots pintar.
Però ara,
però
el Bayern de Munic amb 100 quilos ara, tot i que mira què va significar ahir perdre'l, evidentment, Llacet i cap a Baviera. Clar.
Però si jo crec que la situació la té clara tothom. El problema és com la gestiones. És a dir,
Overmars petit.
No, aviam, recordem que Xavi demana un mig centre, és la seva obsessió des de sempre, i demana a Zubimendi i demana a Kimmich. I després té aparaulat ell per la seva banda, esperant que el club tingui calés per fitxar-lo, a Bernardo Silva. Al final, el Barça es gasta 3,5 milions amb Oriol Romeu, i a l'hivern es gasta 30 més 31 per Víctor Roque. Hi ha alguna equivalència entre el que demana l'entrenador, que és Xavi, no és un mindundi i tal, i el que li porta al club? És a dir, jo crec que el Barça, clar que té solució, i clar que es pot vendre bé i comprar bé i fer les coses amb intel·ligència, però jo crec que s'ha d'invertir en la manera de gestionar que té el Barça ara, que és que l'entrenador, la seva paraula no és suficientment forta com per convèncer sobre el que vol, i que manen els interessos de els representants sobre els dels directors tècnics o entrenadors. S'està fitxant molt més per relacions, perquè tens una xarxa de bons contactes amb segons quins representants, que no pas amb les necessitats reals. I jo crec que això està perjudicant a l'hora de fitxar. Rafa Márquez és la solució? Home, si a Xavi no li feien cas, dubto que Rafa Márquez, que no m'extendré amb la seva biografia de relacions, sigui l'home indicat per canviar o revertir aquesta manera d'actuar. I jo crec que el Barça ha de fitxar bé. O sigui, no és molt difícil, però no ho és tant com per anar a buscar un jugador al Brasil i insistir en el tema del senyor Curí, que porta 30 anys vivint del Barça. I amb una situació econòmica com la que existeix, no has d'anar allà, prou ja d'anar a buscar jugadors allà, però per què? O sigui, que algú m'expliqui que si tu, el Barça té necessita un mig centre, per què fitxes a un jugador d'un representant que va dir que Mateus Fernández era el nou Busquets, i després d'aquí no va jugar ni un partit. Aquest tio ja no hauria de fer mai més negocis amb el Barça, ni amb Rossell, ni amb Bartomeu, ni amb Laporta. Insistim en això, home. Jo vull pensar que el Barça té solució. Clar que en té, si té la millor lleva dels últims anys. El projecte el veiem tots. Necessita jugadors diferencials o específics amb segons quines demarcacions i mantenir el que et funciona. Però si la nova solució és vendre Araujo, pues vale, pues escolta'm, tirem milles. Jo crec que hi ha altres jugadors menys prescindibles que es poden vendre, però clar que et donaran 100. Però digue'm un jugador que faci de corrector com Araujo a Europa.
Ja.
Perquè ara tots estem viciats per la jugada d'ahir. És veritat, l'Araujo és un jugador que aquesta frontera entre passió i jugar amb el cap no ho porta bé, però hosti, és que et salva mil ocasions de gol, o les neutralitza abans de que es produeixin. És un jugador de primer nivell. Amb el que et costa retenir jugadors de primer nivell d'aquesta edat, ara el primer que faràs és vendre'l.
Aviam, a Pou ho deia, sí.
No, és que tots tenim claríssim el valor que té Araujo, però tots també tenim claríssim que la situació t'obliga a fer com a mínim un traspàs de primera magnitud. I tu dius, hi ha jugadors que són més transferibles, diguem-ho així, d'acord, però que vinguin ofertes i s'han de ser ofertes d'una quantitat determinada. És a dir, ens hem d'encarar el nou mercat amb aquest punt de realisme i alguna operació potser farà mal. No? O sigui, tant de bo viguessin dos o tres equips i s'enduguessin Frenkie de Jong per 60 o 70 i s'enduguessin Rafinha per 70-80 i s'enduguessin a un altre jugador potser, però el Koundé dels últims partits també és un defensa de primer nivell, i tant de bo ningú a la secretaria tècnica del Barça se li foti entre seva i seva que els Joaus s'han de quedar. Els dos Joaus ja han demostrat per activa i per passiva que en els moments clau no hi són.
Tu apostaries, Cancelo, Pou, a que no seguiran els dos?
No, jo apostaria que ara volen que segueixin.
El que a mi em sorprèn
és perquè Joao Félix, hem vist el que passa, i Joao Cancelo s'ha demostrat que en els moments on tu has d'estar concentrat al 100%, que has de minimitzar els errors, etc., surts a massa fotografies. Ahir fa un penal que no és acceptable, i el marcatge que li fa Dembélé el primer gol, en fi, no és un jugador fiable en partits d'aquest tipus.
Qui és el representant de la Rafa Márquez?
Sí, totalment. És que per mi Rafa Márquez...
Dels Joaos.
Sí, és que quan el Basté ha dit que ell creia que l'entrenador del Barça l'any que ve serà Rafa Márquez, he pensat, hòstia, això espero que s'equivoqui, perquè s'haurà d'explicar molt ben explicat i realment que hagin vist alguna cosa que els altres no hem vist en la capacitat de lideratge de Rafa Márquez.
Yo creo que el debate sobre Xavi no ha acabado, sinceramente. Creo que en las últimas semanas va a haber mediáticamente por lo menos este debate, se le seguirá preguntando en cuanto a la posición, digamos, del club en este sentido. Ha sido muy cercana al entrenador. No sé si es real o ficticia,
depende,
si es un juego de máscaras o no, pero por lo que me pareció ver ayer, Xavi no salió lastimado. Yo, evidentemente, lo comentaba al principio, no me parece de rigor que un entrenador como Xavi prácticamente no esté en la banda en muchos partidos, porque su actitud y sus mosqueos y sus combustiones y tal, me parece que eso también forma parte de el trabajo. No es que forma parte, me parece sustancial tener, digamos, una presencia que permita que el equipo no se caiga así, y que él tampoco se caiga de un partido porque algo le va mal, porque en el fútbol a veces las cosas van mal. Y esos calentones, o lo llamo calentones, creo que tiene más profundidad que todo eso, son importantes. Pero también creo que en el ambiente flota, o por lo menos eso creo, que no hay una disensión con Xavi ahora mismo, o por lo menos creo que gran parte de la afición ahora mismo, si le preguntas a usted qué prefiere, Xavi o Rafa Márquez, la gente te va a decir Xavi, lo creo yo, y no me extrañaría que las próximas preguntas vayan por ahí. O sea, no lo tengo tan seguro, veremos. Él dijo a finales de enero que no iba a seguir, pero ya hemos visto cómo cambia el fútbol, cómo cambia en una semana, de una eliminatoria, hace 24 horas el Barça estaba a punto de clasificarse para la semifinal, y probablemente hubiera sido unánime la petición para que siguiera Xavi, y ahora está donde está por errores del equipo, pero en el ambiente. Yo sigo pensando que esa pregunta se va a mantener hasta final de temporada. Y lo que sí creo es que tiene que hacer los deberes el Barça en posiciones concretas. En el mercado uno va a tener que vender bien a jugadores que en algunos casos para mí están sobrevalorados, pero que sin embargo tienen buena venta. Y también tiene que completar posiciones que se dijo que iban a estar ya completadas, el lateral derecho. El lateral derecho al final ha jugado Koundé como el año pasado. Y ha jugado, ya sé que por la lesión de Valde, pero Valde tenía dificultades. Cancelo. ¿Cancelo va a seguir? Pues Joao Félix va a seguir. Lewandowski el año que viene va a tener un año más. No va a tener 34, 35 años. Va a estar casi en los 36. Estos son el medio centro. ¿Qué medio centro? Ya compró un medio centro. Compró a De Jong, pero no le ha funcionado en esa posición. Entonces, ahí es ese ajuste fino, es lo que tiene que hacer la directiva del Barça. Torno. Y ahora le toca a ellos, tienen la pelota en su tejado.
Torno a repetir, jo, opinió meva, avui dia, si n'hi ha un canvi a última hora, 17 d'abril del 2024, jo crec que Márquez serà l'entrenador, la primera, però és una opinió, que Araujo serà el jugador que es vendrà per més de 100 milions d'euros, i deixem dir una cosa, dues, una, i no el conec, vull dir, no és una persona ni... ni he dinat ni sopat amb ell. No. Jo crec que se li dona una oportunitat a Deco. Sincerament ho penso. Com a director esportiu. És a dir, Deco va arribar aquí, crec que va arribar al setembre. Vull dir, va començar al setembre, jo vull veure-ho. I després una altra cosa molt important que crec que ens hem equivocat. El representant de Márquez no és Méndez. És Enrique Nieto. Méndez, però,
Méndez... La relació de Márquez i Méndez... És...
Sí, bueno, clar, la relació com la teva i la meva, potser...
No, però quan era jugador era el representant de Márquez.
No, va ser només en el cas del Mónaco. Una vegada en el cas del Mónaco-Barça. El representant d'ara és Enrique Nieto, no és Jorge Méndez.
Bueno.
Però en fi, és igual, que Méndez mana segur. Però també et dic que crec que a Deco se li ha de donar una opció. És a dir, aviam què fa. Aviam qui ven. És a dir, és evident que hi ha una cosa que...
El de l'hivern és de la seva autoria, ja.
Que és Curí. Escurí, que és aquest senyor que si el trobes pel carrer és l'únic personal del Barça des de fa quants anys fa que està Curí al Barça?
Doncs mira, va començar amb les operacions Key, Rison i Alvincle i Enrique, després
pues imagina, això quan
des
fa
de Gamper.
Sí, és de Gamper. Clar, però tu te'l trobes, sí. És l'única persona del Barça que fa coses i que si te'l trobes pel carrer no saps qui és.
És un element transversal a totes les últimes directives. En Rosell va ser empleat directament, el Barça el pagava directament. I en Bartomeu ha fet moltes operacions, també pel filial, amb jugadors d'aquests intrascendents, però que vas fent caixa. I quan un pensava que tot canviaria i que aquest tipus d'operacions... bueno, va ser també l'encarregat de retenir a Neymar, òbviament ho va fer de fàbula, i un pensava que això s'hauria acabat ja, aquesta broma, i s'ha tornat a reincidir més en una operació que és... a mi, des del punt de vista... de racional, em sembla molt difícil d'explicar en un context de crisi econòmica. Molt.
Escolta'm...
És que els fitxatges que haurà de fer el Barça, perdona, són precisament el contrari que aquest. És a dir, el Barça ara està en una situació també que el que necessita és gent que encerti molt. És a dir, que el percentatge d'encert dels fitxatges sigui monchi de les bones èpoques del Sevilla... i d'aquest perfil, és a dir, que potser durant un mes estiguem dient però qui és aquest tio que ha fitxat el Barça?
Això és el que
necessites, és a dir, que els teus informes i els teus informadors no vagin a fitxar, és a dir, evidentment que si pots fitxar Bernardo Silva, Zubimendi, Kimmich i Zico, però aquests ja els fitxo jo.
Mira, per fer justícia, Joan Maria, s'han fet fitxatges bons, tipus Gundogan i Christensen, que són dos fitxatges que et donen rendiment i que són jugadors que queden lliures, i això s'ha fet bé, això també s'ha de dir.
Sí.
Jo crec que aquesta ha de ser la línia, si no pots gastar tant
més. Això és a dir, el que dic és que sí, s'han fet operacions i s'han portat fitxatges relativament barats o directament que no hi havia preu de traspàs, molt interessants, però que s'haurà de continuar en aquesta línia i el Barça, entre cometes, està obligat a que el percentatge d'encert sigui molt alt.
El 100%.
Pel que deies.
Acabem ja, que és molt tard, tu, que són les 9 i 48 minuts. Vols dir 30 segons, Santi? 30, eh?
No, que el porcentaje tiene que ser del 100%, no puede ser del 80% en el acierto, nada más que eso.
Ya.
Tiene 3-4 posiciones el Barça que tiene que acertar, y en muchos casos son posiciones que ya están semiocupadas por jugadores que todo el mundo tiene la impresión de que no van a ir a más en el Barça y que son perfectamente traspasables. en la delantera, y sobre todo en el centro del campo. Ahora, hay que tomar la decisión, porque en algunos casos no van a ser decisiones populares, però quizás sean necessàries.
Molt bé. Escolta, m'ho deixem aquí la setmana que ve més. Vaja, bueno, demà. Demà esperarem també que passi avui a partir de les 9 en directe aquí a RAC1. Manchester City, Real Madrid, Al-Ittihad. De seguida canviem de tema i parlem d'altres històries. I deixeu-me dir també que una notícia d'última hora, que és que la Comissió Nacional del Mercat de Valors acaba de suspendre la cotització cautelarment de Naturgy per el motiu que avui només cal llegir la informació que publica el Manuel Pérez de La Vanguardia, que és que hi ha un grup d'emirats que es diu TACA, que té la intenció de comprar el 40% del paquet de les accions de Naturgy, que podria o hauria de pagar més de 10.000 milions per entrar, i que això ha fet que automàticament la Comissió Nacional de Mercat de Valors hagi dit, bueno, de moment cautelarment, fins que no sàpiga si és... si li mirem el cul, si és mascle o femella, decidim finalment si compra o no compra aquesta empresa d'Abu Dhabi aquest paquet d'accions de l'energètica. En fi, ara seguida ho comentem aquí a la tertúlia habitual dels dimecres, però abans acomiado Santi Segurola, Joan Jopallàs i Joan Maria Pou, ajornant Joan Maria Pou fins diumenge a les 8 del vespre. Poca conya amb aquest partit, perquè no és el mateix acabar 11 que acabar 5, eh?
Si acabes a 11, s'acaba la temporada, com aquell
dia. Efectivament. I si acabes a 5, no s'acaba ni de bon tros. Quedarà, efectivament, doncs així estarem. Gràcies, Joan Maria, gràcies, Santi, gràcies.
Adéu, adéu.
Fins després, que vagi bé.
Adéu.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu ja estàs a un level. Perquè l'Evel et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i al millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Si me'n vaig a Arrakis, acabo amb sorra fins i tot a la roba interior. A la comarca puc mirar a tothom per sobre de l'espatlla. No em decideixo. Mira, millor me'n vaig a FNAC, amb totes les destinacions literàries a mà. Aprofita el mes del llibre a FNAC i emporta't una tote bag exclusiva amb un mapa literari perquè no et perdis. Perquè et sobren destinacions. Et falta FNAC.es.
T'apassiona el món de la restauració? Vols feina des del primer dia fent allò que t'emociona? A ESOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, trobaràs el teu objectiu. Cicles formatius oficials i cursos especialitzats en cuina, sala, pastisseria i direcció de restauració. Ara és el moment. Matrícules obertes. Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Practica el teu futur.
Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield La Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bikes i Energy Floor. Westfield La Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Abans... ara... ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informi's. Grup Doctor Bladé.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortinglés.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig, a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
El millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi a Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Moment, 4 minuts i les 10.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
I en 3 minuts i les 10. Hola, Mònica Hernández.
Hola, Jordi Basté.
Hola, Ferran Casas, bon dia.
Per dir alguna cosa?
Sí. Bon dia. Hola, Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia.
I hola, què tal, senyor Melero, letrado, Javier
Melero. He vist que va fer futbol ahir, no?
Sí. Va fer futbol ahir. Va, va expressió com a verb, va fer futbol, és molt maco, això. I d'aquí uns moments l'Anna Gómez, des de Lleida, encara no la tenim.
És que Melero quan diu, no, per a mi la política, bé, el futbol, bé. Bueno,
vale. No, perdó.
Diu molt bé.
Escolta, jo els seus articles a La Vanguardia i jo segueixo l'Estela, i per tant, d'aquí uns moments parlarem, després del que va fer ahir, parlarem de l'assassinato i troceamiento de Daniel Sancho.
Home, per fi hi ha algú en cap i peus.
I mai millor dit.
Animals que sou.
Molt bé, noi. Que bé, que... Però abans, tenim l'Anna Gómez, eh? Ai, el Xavi Domènech, perdona, la Xavi, bon dia, perdona, Xavi.
Bon dia, bon dia.
No ho veig, però això, escolta. Escolta'm, què anava a dir? Però abans, és que hi ha hagut una cosa que m'ha fet molt... Que és allò que parlem moltes vegades dels temes que es parlen a Madrid i que no es parlen a, que no es parlen a la resta dels territoris de l'Estat. Saps allò que dius? Temes de Madrid... I que es parla, per exemple, quan parles de Catalunya, hi ha temes que de Catalunya no en parlem i que en parlen molt a Madrid, i que, en canvi, aquí a Catalunya no en parlem. Ara a Madrid, ara, avui tu mires els diaris de Madrid, tots, la portada és ETA. Per una frase intolerable del senyor Abildu. Però, al marge d'això, avui al País Basc el debat no existeix. No hi ha ETA, no hi ha independència, no hi ha res. En canvi, la premsa de Madrid va amb la frase poc afortunada, per no dir clarament desafortunada i desencertada, del líder de Bildu en aquestes eleccions l'altre dia al SER.
Segurament també, Jordi, perquè Euskadi hi ha moltes ganes, lògicament, de passar pàgina del tema d'ETA, i en canvi a Madrid hi ha qui ETA encara, diguem-ne, encara va fent cada any una miqueta de dividend. Mm. I parlar-ne, doncs, encara va bé. bueno, també hi ha cadascú amb la seva situació i la seva incoherència, perquè, per exemple, que els socialistes els escandalitzi tant el que diu Ochandiano i que això els hi serveixi per justificar que no s'hi pot pactar, que no se'l pot fer l'endecari, encara que quedi per davant del PNB, però alhora que el govern de Pedro Sánchez depengui dels vots de Bildu a Madrid, no ara, i no en els propers mesos, sinó ja fa anys que això passa.
Clar.
De totes maneres, Ferran, l'Ochandiano, que és un noi jove i que sembla acabat d'aterrar, que no és ben bé així, perquè portava molts anys al backstage, a la cuina de Bildu, va demostrar tenir un nivell relativament petit, perquè tu, que no preveguis que en una entrevista a una emissora de ràdio espanyola preguntaran si condemnes o no condemnes ETA, home, aquesta l'has de portar escrita.
Clar, però
qui no ho sàpiga, el que va dir el...